Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana.
Ara mateix molts dels nostres oients sabran que el que està sonant de fons són Los Vivancos. Potser el que no s'imaginen és que també ara mateix hi ha persones ens acompanya a l'estudi un dels integrants d'aquesta companyia de gran èxit internacional. Estem parlant de ni més ni menys que del productor, creador, director artístic i creatiu, coreògraf i compositor Aaron Vivancos, que des de fa unes setmanes, fa uns dies i fins al 25 de juny estarà al Teatre Poliorama de Barcelona amb el seu musical Woman, un musical sota el segell Vivancos que combina la força de la música, l'expressió teatral, la dansa, el vestuari i l'audiovisual per posar de relleu el poder històric de la dona. Després de fer parada per ciutats com Madrid, Mèxic i aconseguir un gran èxit, avui a dos quarts de nou del vespre doncs es tornarà a reproduir aquesta sensació a casa nostra, com dèiem, al Teatre Poliorama. I què millor que coneixen tots els detalls només unes hores abans que amb el que és el seu principal creador, director i productor. Aaron Vivancos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aaron, ahora hablaremos de Woman, de este musical que es precioso, que tuve la suerte de ver en una función previa, pero antes, ¿qué sientes a día de hoy cuando te hablan de Los Vivancos?
Pues Los Vivancos ha sido pues mi carrera profesional con la que he recorrido pues más de 68 países ya y 20 años de trayectoria juntos, pues un sueño hecho realidad, Los Vivancos.
Ahora me decías, ha sido. Me has hablado un poco en pasado. ¿Hasta aquí?
Es que estoy ahora con la producción de Woman y me tiene absorbido completamente. Y también pues con el Talent Center que he abierto en Madrid, pues más de 2.000 metros de nave para trabajar sobre la creación y demás. Entonces, bueno, ahora estoy en otra etapa, sí.
Sigo atrás, haciendo este viaje histórico por toda tu carrera. ¿Cómo nació la compañía? ¿Cómo nació Vivancos?
Vivancos realmente nació desde que éramos pequeños. Nosotros ya con nuestro padre pues tuvimos una formación muy extensa en las artes, en la música, en la danza clásica, en el flamenco, artes marciales, el circo. Y ya desde pequeños teníamos la idea de crear algo juntos y trabajar juntos por el mundo. Y así nació en el 2007, el 7 del 7 del 2007, es decir, 7 de julio del 2007, con el espectáculo Siete Hermanos hicimos el estreno. Y hasta el día de hoy hemos estado trabajando pues muchísimo y la verdad que una maravilla.
¿Cuando empezasteis, os imaginabais el éxito internacional que habéis conseguido?
La verdad que no, yo nunca me lo imaginé que sería que íbamos a tener esa carrera tan bonita, ¿no? Porque es que realmente fue una realización muy positiva, ¿no? Artísticamente y a nivel personal también. Entonces, bueno, no me lo imaginé así, ¿no?
Claro, yo cuando digo los Vivancos por la radio estoy convencidísimo que muchísimas personas saben de qué estamos hablando, porque habéis tenido esto, éxito mundial, ahora lo decíamos, ¿eh? ¿Cuál crees que es vuestra fórmula del éxito?
Bueno, nosotros, no sé la fórmula, pero la verdad que hemos hecho siempre el trabajo con muchísima pasión, con muchísima entrega. Ha sido, pues eso, siempre era como la primera y la última vez que bailábamos.
Mm. Supongo que te lo habrán preguntado 8.000 veces, ¿eh? ¿Pero es complicado trabajar en familia?
Bueno, tiene sus pros y sus contras. De hecho, ahora que estoy como productor a nivel individual, es más sencillo, era más sencillo con la familia, sí.
¿Sí?
Claro, porque repartíamos el trabajo bien. A ver, de hecho, cuando te conoces muy bien, pues tienes tus rencillas, pero al final, oye, todo el mundo está ahí echando un hombro y la verdad que sí, que fue una experiencia bonita y bastante... bastante amena. Ahora con la producción de Woman, pues toda la responsabilidad cae sobre mí y al final pues bueno, tienes que estar en los detalles de todo, la técnica, la parte de, yo qué sé, las campañas de publicidad, los contratos, los teatros, ensayos, etc.
Claro, ahora nos lo contabas, hace 4 años que emprendiste tu propio proyecto empresarial. ¿Cuándo decides hacer este cambio de rumbo y por qué?
Pues mira, ya con una carrera y me siento la verdad que muy realizado, ¿no?, a nivel artístico y tenía muchas ganas de, me gusta la formación y enseñar pues lo que hemos aprendido y sobre todo pues eso, no transmitir las y dar oportunidades a otros artistas que puedan y que tengan talento y pasión por las artes, pues que puedan también realizar su carrera. Y esto fue en 2018 que ya tomé la decisión de abrir la productora y nos metimos a crear la obra de Woman. Y bueno, nos pilló la pandemia, estuvimos ahí, pero bueno, la verdad que pude pues terminar de pulir detalles sobre la creación, pues la terminé justo antes de la pandemia. Uh-huh. Y ya estrenamos el año pasado en el Teatro Lope de Vega, ante más de 3.000 personas. La verdad que fue una acogida muy, muy, muy emotiva, muy, muy
teatrazo
buena.
Teatrazo también, ¿eh? Lope de Vega.
Sí, 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 la verdad, una experiencia preciosa para el arranque. Hemos estado también en México, ahora iremos también a Turquía y muy bien.
Lo dice tan tranquilo, ¿eh? Y ahora vamos a Turquía y bueno, en fin.
Muchas ganas ahí.
Woman, más que un musical que ahora lo podemos disfrutar en el Teatro Poliorama de Barcelona, ¿cómo está siendo la acogida en Barcelona?
La verdad que súper bien. Es una acogida muy, muy cercana también, nos conocen y bueno, pues ahí es casa, esta es mi casa y además he tenido el placer de estrenarme también en la obra que estoy bailando. Uh-huh. En Woman y muy bien, muy contento con unas reacciones del público muy emotivas, que es lo que al final pues lo que más te llevas, ¿no? De recuerdo cuando ves a alguien completamente emocionado sobre lo que ha visto y que le ha llegado tanto que entiende y comprende la obra de la forma que lo comprenden, pues es precioso.
Vamos ahí, sobre lo que se ve encima del escenario. Woman, más que un musical, ¿qué es? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos disfrutar?
Pues Woman, más que un musical, es una reflexión sobre distintos momentos y situaciones que viven las mujeres a lo largo de su vida, representados a través de las fuerzas de la danza narrativa del flamenco de vanguardia, un flamenco más moderno con el sello. Sabes que nosotros con Vivancos tenemos el sello, Vivancos es muchísimo taconeo, ¿no? Y con mucho efecto. La música es composición original que hice con Gonzalo García Santos, que la verdad que la grabamos con la Orquesta Sinfónica de Budapest y es una música al estilo de las grandes bandas sonoras de cine, o sea que te cautiva completamente. ¿No? Es como la columna vertebral de la obra, que es preciosa. Tenemos proyecciones audiovisuales también que generan cada una de las escenas, la vista, y le dan un colorido muy bonito con esos efectos en 3D donde las bailarinas pues interactúan con los movimientos. Y el vestuario también, un vestuario muy elegante y una actriz, bueno, la compañía son 7 mujeres, 7 bailarinas, una actriz y el caballero aquí. Y bueno, pues es una obra, si la resumo, es una obra de que transmite la fuerza, la elegancia, la belleza, transmite un mensaje de corazón a corazón, muy emotivo.
Claro, me hablabas de la música, es que... Una música que es creación tuya, es creación de Aarón Vivancos, junto a Gonzalo García, ¿no?
Sí, así es.
Y una música... Yo no entiendo nada de música, solo sé que la disfruto, ¿eh? Pero bascula entre un flamenco, tango, salsa... Una cosa rara que no sé identificar, pero que es preciosa.
Sí, sí, hay distintos temas. Hay uno de ellos que sí que tiene un ritmo un poco así más latino, que es el acto donde es una oda a la alegría y a la... al disfrute en la danza, el acto 4. Y bueno, pues cada una de las piezas está compuesta para que acompañe lo que es la emoción del momento, ¿no? Si estamos contando una situación más de tensión, pues ahí la música se torna pues con unos tonos un poco más, más tensos. Pero sí, es una música muy, muy bonita, muy, muy melódica y también pues conserva los ritmos de lo que es la percusión flamenca, acompañando el tacón y demás, muy potente.
Me hablabas de la obra como una delicia visual, que lo es, pero también es cierto que gran parte de la obra también tiene momentos muy duros, ¿no? Donde se expresa también el maltrato hacia la mujer, que es la parte donde sales tú.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Te cuesta?
Es dura de ver, que la he visto también de fuera, y también es dura de interpretar. Muchas veces tienes que meterte en un papel duro.
Un papel que rechazas, ¿no?
Sí, pero son situaciones que existen, que se viven, y bueno, el mensaje más importante en ese acto, el acto 5, que es como el acto central de la obra, es sobre todo para que haya una conciencia, porque hay el mensaje de la actriz al principio y luego entre medio también pues comenta eso, ¿no? Que cuando somos niños somos inocentes, que hay que cuidar un poco la que no suceda esto, que no condenemos a nuestros hijos a que vivan estas tragedias, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un mensaje doble para que tengamos pues esa conciencia y ese cuidado para la educación de nuestros hijos y a nivel social, a nivel general.
¿Hacía falta, ¿no?, también reivindicar el papel de la mujer desde el mundo del flamenco?
Yo creo que desde todos los ángulos es importante que se le dé una visibilidad y en este caso, como he hecho yo, ¿no?, es un homenaje a la mujer a través de las artes y bueno, pues sobre todo que llegue desde la emoción y que pueda transformar y que pueda pues generar conciencia, principalmente.
Pregunto, no lo sé, ¿ha recibido alguna crítica por reivindicar el papel de la mujer en el mundo del flamenco? Pero claro, lo haces desde tu creación, por lo tanto, visto desde el punto de vista de un hombre.
No he tenido ninguna crítica. A veces, bueno, me preguntan, ¿no?, y como un hombre pues se crea una obra como que habla de la mujer. Y realmente yo desde como la base por la que he creado es desde la que inician la creación, ¿no?, es una comunicación, pero desde la emoción. Y luego con el equipo, por ejemplo, en la parte de los textos con Pilar Almansa, que yo transmito lo que es la idea del mensaje y ella desde su vivencia lo pasa a textos. Y al final es una creación, ¿no?, de conjunta y desde basada en las experiencias de Pilar, en este caso en la parte de los textos. Entonces, bueno, al final es una obra que se entiende desde la emoción, se entiende desde lo que se transmite y para todos los públicos y bueno, pues vaya, ahí es donde nos encontramos, ¿no?, más allá del género de cada uno. En la emoción es el idioma universal.
Acabamos de hablar del flamenco y de seguida entramos en la cuestión de los musicales, pero ¿crees que el flamenco tiene tanto de arte como de crítica estereotipada? Es decir, ¿crees que normalmente lo percibimos solo como folclore y ya? Equivocadamente, y aparto de esa idea.
Bueno, yo creo que el flamenco ahora ya es muy internacional y también hay hay flamencos, hay estilos mucho más modernos, entonces bueno, se ha ampliado mucho más ya, ¿no?, de solamente lo puro, el puro folclore o lo más tradicional. Entonces bueno, como en el siglo que estamos, ¿no?, que todo se ha globalizado mucho y estamos bastante pues eso, se ha ampliado el estilo.
Claro, yo entiendo que la gran sorpresa de la mayoría de gente que os viene a ver se debe hacer la misma pregunta, ¿eh? Es, wow, ¿pero esto también es flamenco? Sí.
Sí, ellos sí. El flamenco, bueno, no es flamenco, pero sí es flamenco, claro. Conserva lo que es la esencia, ¿no?, la fuerza, esa pasión, ese taconeo, el ritmo, pero al final tiene una parte mucho más contemporánea, quizá más narrativa, y la danza está al servicio de lo que están contando un poco más que no puramente pues el sentimiento de las bulerías o las alegrías o... Però sí, és flamenco moderno.
Clar, estem parlant tota l'estona d'aquest musical, The Woman, Más que un musical. Aaron, ¿por qué es Más que un musical?
Esto básicamente se recoge por los testimonios de gente que ha venido a ver el espectáculo. Al final, pues, cuáles son frases que se escuchan, ¿no? Es una obra que contiene tanto, que transmite tanto, que es más que un musical. Es decir, ese es un poco el eslogan que hemos concluido, ¿no?, de escuchar esos testimonios. Porque es una obra que de verdad lo tiene todo. Tiene la música, que es hermosa, tiene la danza flamenca, tiene el más contemporáneo, lleva una parte narrativa y una parte más, pues eso, tiene historia, tiene...
Claro, me lo decías un poco antes, ¿no?, que es un espectáculo que parte claramente de la fuerza como máxima expresión hacia el espectador, ¿no?
Sí, es una obra con mucha fuerza, es una obra con poderío, es toda la fuerza que cabe en un escenario, realmente... Las chicas están eso, con esa esencia vivancos que llevamos nosotros sobre las tablas, ¿no?, pues la saben transmitir, aparte de llevar por la narrativa, ¿no?, y la pasión de atrás.
Dalt de l'escenari, encima del escenario, 7 bailarines, un bailarín, en este caso Aaron Vivancos, y una actriz, todas ellas espectaculares. ¿Cómo ha sido el proceso de creación, de trabajar con todas ellas?
Bueno, la creación fue un proceso previo y luego la selección de los elencos fue posterior. La creación fue un reto en toda regla, es decir, a nivel artístico y a nivel personal también, pero muy bonita. Fueron 9 meses de trabajo muy intenso, donde estuve pues eso, con las creaciones de las coreografías, lo que es la composición musical, diseños para los audiovisuales, pues eso, el trabajo también con Pilar para los textos, el vestuario, todo, muy, muy intenso todo, pero muy, muy bonito. Y luego ya, pues una vez las coreografías y todo, pues bastante encauzadas, pues ya el trabajo con los elencos, esa parte es muy bonita y seguimos trabajando en lo que es que la obra está al servicio de transmitir ese mensaje. No es solamente bailar por bailar, sino hay algo más allá. Entonces, estos días que estamos aquí en el Teatro Poligrama, pues estamos, siempre nos vemos, hablamos, comentamos y conectamos un poco más en esa esencia que se debe transmitir, que son ellas mismas, que en el escenario, sin ningún tipo de prejuicio, de barrera, de nada, sino simplemente la expresión de su... De ser mujer.
Claro, te preguntaba antes cómo había estado acogida la obra, el musical, en Barcelona, pero seguro que has recibido feedback por parte de algún espectador, o que te ha esperado a la salida, o que ha querido comentarte alguna cosa, ¿no? ¿Cómo está siendo ese feedback?
Sí, me sorprendió mucho el otro día en el teatro, en el programa, cuando terminamos la función, me estaba esperando una mujer de Egipto, que había visto la obra y estaba completamente emocionada, ¿no? Y me estuvo explicando, dice, yo no entiendo castellano, dice, me estuvo explicando en inglés y tal, y dice, pero es que he entendido perfectamente cada acto, lo que quería transmitir, lo que es esa emoción y esa belleza y todo, me lo describió, pero con pelos y señales, sin haber entendido lo que es el idioma, ¿no? Dice que lo comprendió, le llegó muchísimo, y que eso hay que llevarlo a nivel internacional, hay que llevarlo a Egipto y tal. Entonces me gustó muchísimo que realmente ese trabajo y ese mensaje llegue de esa forma, ¿no? Incluso más allá de lo que es el idioma. Me gustó.
Clar, estem parlant de Woman, que és un musical que combina música, art, dansa... ¿Cómo de importante, Aaron, es la buena comunicación, la buena conexión entre todas las personas que suben al escenario y que nos dan un espectáculo como este?
Es importantísimo, es clave. Es clave que la energía de todo el elenco, todo el equipo, esté en la misma onda, en el mismo... Y de hecho se nota mucho si previo al espectáculo comentamos un poco y hacemos esa labor de acercamiento de equipo en la emoción y en lo que se debe transmitir, porque un movimiento, si tú lo sientes de una forma o de otra, cambia completamente el mensaje. Uh-huh. Y es una obra que lleva eso, ¿no? ese mensaje de fondo importantísimo.
Claro, entiendo que para que un show salga así de perfecto, si l'aneu a veure al Poligrama, veureu que gestualment tots els ballarins van al mateix compàs, van a la vegada. Supongo que requiere muchísimas horas de ensayo, ¿no?
Sí, lo primero es que los pasos estén perfectamente aprendidos, asimilados, ya una vez los tienes memorizados y perfectos, entonces luego ya entra lo que es la interpretación, lo que es el sentimiento y cómo lo vas a vivir libremente, sin tener en cuenta la cabeza en el paso, sino ya sale eso. Entonces el trabajo del ensayo... son muchas horas, muchísimas horas muy intensas y meses de trabajo para que aquí en el teatro en 1 hora y media salga perfecto.
Antes decíamos que el formato musical cada vez está más presente en las salas de espectáculos, pero déjamelo decir así, ¿por qué tenemos que ir a ver Woman sí o sí?
Woman es una obra que te va a hacer... sentirte identificado con lo que cuentan, te va a hacer vibrar, te va a transformar, te hace reflexionar. Es una obra que, aparte de toda la belleza de las artes, tiene el mensaje que te hace a ti como persona vibrar y vivir. Es una obra que creo que es una obra importante para experimentar y para generar conciencia.
Uh-huh. Woman, que la podreu veure al Teatre Poliorama fins al proper 25 de juny, hasta el próximo 25 de junio. Antes de ir a Turquía, ¿se puede prorrogar en Barcelona o no?
Se podría prorrogar, sí. Si todos los turistas que están por ahí en la calle vienen, que hay un montón de turistas hoy en día. Sí, no, eso... Pero bueno, estamos 3 semanitas hasta el día 25, así con muchas ganas de seguir. Esta es la segunda semana, arrancamos ya esta tarde y ahí estamos.
Si te preguntaron por futuros proyectos...
Sí, los hay. Y intensos también.
¿Cómo cuáles?
Bueno, tenemos el Talent Center, por ejemplo, que justo en noviembre ya abrís sus puertas, que ahora para septiembre vamos a abrir como el curso oficial. Es un centro de talento que ha abierto en Madrid, que son más de 2.000 metros de más de 12 espacios. Precioso para seguir creando espectáculos y seguir formando a artistas, nuevos talentos. Así que ya están las puertas abiertas y para quien se quiera apuntar ya a trabajar con nosotros y a estudiar, ahí estamos. Y hay otros proyectos también que tenemos ahí en
mente. ¿Te lo estás pensando si decirme algo o no? Pero,
claro, porque...
Pero sí, un poquito, sí.
Bueno, a mí... vamos a dejar lo que estamos ahí trabajando sobre... Sí, el trabajo de las artes al final va mucho más allá del propio espectáculo. En mi caso me gusta que las artes también creo que contribuyen en lo que es la salud también y el bienestar de la gente. Y tenemos proyectos muy chulos también en esa línea.
Claro, porque yo creo con lo que decías ahora, ¿no? Sobre todo en el arte y en el arte escénico, valoramos poco el trabajo que hay detrás. Es decir, vemos el espectáculo, lo disfrutamos un montón... pero valoramos poco el trabajo que hay detrás. Desde que tú creas un espectáculo, desde que se te pasa por la cabeza decir, vale, voy a tratar este tema en un espectáculo, hasta que ese espectáculo llega al escenario, más o menos, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Cuál es el proceso?
Pues yo, como dije, estuve casi un año, ¿no?, en la creación, en el proceso de creación, previo a meterme a trabajar en lo que es la creación. También llevas un tiempo pues preparando guiones y un poquito visualizando todo esto, y luego cuando empiezas los ensayos pues tirarte ahí otros 6-7 meses terminando de afinar. Mucho tiempo. Y bueno, ahí justo puse en marcha también un proyecto muy chulo que lo llamo Woman Íntima, que al final lo que permite es abrir las puertas al público a que vengan a ver esos procesos de creación y de trabajo previo a salir al escenario. Y hemos estado, la verdad, que antes de venir aquí a Barcelona hemos hecho todos los fines de semana hacíamos donde abríamos puertas para que viniese gente.
Wow.
Esos ensayos abiertos. Y bueno, los testimonios que tenemos recogidos, más de 100 testimonios, que con unos comentarios también igual con completamente transformadores, ¿no? Que les llega a la gente, lo viven de una forma, claro, al estar a un metro de distancia, la expresión, la respiración, escuchas todo. Es una experiencia totalmente distinta a la del teatro, pero igual de cautivadora y de emocionante.
Aaron Vivancos, creador, director, productor del musical Woman, más que un musical que s'ha estrenat a Barcelona fa uns dies, que és al Teatre Poliorama i que el podeu gaudir fins al proper 25 de juny. Aaron, moltíssimes gràcies per venir a presentar-nos aquest espectacle i a la caravana, que vaya muy bien.
Gràcies a ti, un placer.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Què passa? Que no hi vaig, que em vanegen. M'és igual que siguin exàmens. Si he de repetir, que ho repeteixo. Però amb aquest gran no surto de casa.
Tranquil, l'edat del pavo al final passa i llavors arriba l'edat de l'AVE per gaudir i arrencar a volar.
Entre 18 i 30 anys tens descomptes a tots els trens Renfe. El 50% als AVE. I cada dos viatges un de gratuït si ets de Mar Renfe. Consulta les condicions a renfe.com. Renfe. El teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel.
Hey.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada, la que tu et mereixes. Més Estel, més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
I són 33 els minuts que passen de les 4 a la tarda.
Famílies senceres, soldats cansats, per la carretera i a peu, i cap a la frontera en busca de refugi, es van trobar Filferro Espinós. Dormint en terra i amb la mar com a presó, lo llit de cada home era l'empremta que el seu cos deixava damunt l'arena, fugint d'una guerra d'aquells que van fer del silenci lo llenguatge dels vençuts.
Elisabet Eidenbenz, any 1939. Quedeu-vos amb aquest nom i amb aquesta data. Sense el que va fer aquell any l'Elisabet, moltes dones refugiades que fugien de la Guerra Civil Espanyola, que havien creuat la frontera i que es trobaven als camps de refugiats francesos, no haurien pogut donar a llum als seus infants en un espai segur. En total, prop d'un miler de dones van rebre assistència sanitària a la maternitat suïssa d'Elna, al Rosselló. La maternitat d'Elna, com també se la coneix, va ser la iniciativa que va engegar l'Elisabet l'any 1939. Prop de 600 nadons van néixer en aquell edifici, tots ells sans i estalvis. Un espai que posteriorment es va convertir en monument històric l'any 2013 i que cada any rep uns 40.000 visitants. Aquest any, però, la maternitat suïssa d'Elna ha vist com les seves portes han hagut de tancar. Per això avui puja a la caravana el senyor Nicolás García, batlle d'Elna. Senyor Batlle, molt bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Senyor Batlle, ara ens comentarà el motiu pel qual la maternitat d'Elna ha hagut de tancar les seves portes abans, però deixi'm preguntar-li què significa la maternitat d'Elna per la seva població.
Per la meva població, ara suposo que significa una llum, una cosa molt important que fa que la gent mira en Elna d'una altra manera. Però per mi la maternitat d'Elna significa un lloc sentinela, un lloc que no pot tancar. No perquè és un museu, perquè, com deia l'Elisabet Eidenbenz, si és un museu de més, no val la pena obrir-lo. No, perquè és un lloc sentinela, perquè és un lloc que, quan la gent entra, surten diferents de quan han entrat. És un lloc que explica la història de la humanitat, la història de les migracions, la història dels exilis, i també la història de tirans que volen suprimir gent i que també hi ha gent valenta enfrente que, militant, lluitant, encara que siguin sols, poden fer néixer generacions de dones i homes que el tirant volia eliminar, que es digui Franco, que es digui com es digui. És aquesta la història de la maternitat, és per això que un lloc com la maternitat no ha de tancar, perquè és un lloc que explica moltes coses.
Ara tornava a sortir el seu nom i no serà la darrera vegada que surti, però jo vull reivindicar-la, perquè moltes vegades ha estat un nom que, almenys des de Catalunya, no hem conegut prou. Qui era Elisabet Aidenbenz?
L'Elisabet Aidenbenz era una mestra d'escola, de filla de pastor protestant, que feia el seu servei cívic a Dinamarca. I formava part d'aquesta associació protestant, com el jovent d'aquell moment ho feia. I quan la seva associació, l'Ajuda Suïssa a los Niños d'Espanya, van demanar voluntaris per venir a salvar, a cuidar-se dels orfes de la Guerra d'Espanya, durant la Guerra d'Espanya, doncs ella va ser voluntària de seguit per anar-hi. És aquesta persona, una persona que va néixer el 12 de juny del 1913 i que el 1937, amb 24 anys, una doneta d'un metre 60, s'engatja i va al perill de la seva vida a salvar orfes que no coneix, que no ha vist mai, i que són víctimes de guerres. I doncs, com que ells no hi van pel camp republicà, hi van per defensar els orfes, però com que Franco rebutja l'ajuda internacional, doncs ells són obligatòriament del banc de republicans, no? Uh-huh. Doncs és aquesta, l'Elisabet Aidenbenz. I quan l'associació cruza la frontera l'any 39, al febrer del 39, amb els homes només i escrius, i els orfes, les dones han marxat ja a Suïssa, doncs quan instal·len la maternitat i que fan una crida, una altra vegada l'Elisabet és voluntària per venir, per arribar a Elna i cuidar-se d'aquesta maternitat i salvar les dones i els infants.
Clar, senyor Nicolàs, actes com el que va aconseguir Elisabet Aidenbenz són d'un caire heroic que fa feredat, realment. Se'n parla prou d'històries com aquesta, o té la sensació que quan es parla de la maternitat d'Elna el jovent ja no sap ben bé de què li estem parlant?
No se'n parla prou. Realment no se'n parla prou a França, no se'n parla prou a Suïssa, no se'n parla prou a l'arreu d'Europa, se'n parla una mica, és la veritat, a Catalunya, perquè hi ha una mena de recuperació de la història, hi ha unes nenes que es diuen Elna, i llavors els pares, els avis, expliquen aquesta història, no prou, però s'explica més a Catalunya que en cap lloc més, avui. Però és el que cal, perquè vull dir, jo quan, per exemple, faig visites als alumnes, que siguin de col·legi, tu, estudiants més grans, els hi dic sempre que hem d'aprendre d'aquella història, hem d'aprendre d'aquesta gent com Elisabet, i de la història, i de les raons per les quals aquesta gent han vingut a França, han estat a França, en camps de concentració. Vull dir, els dic, per exemple, que si en vés d'haver els Pirineus, el 39, el febrer del 39, si en vés d'haver els Pirineus hi hagués hagut el Mediterrani, dels 475.000 persones que han creuat la muntanya, moltes s'haguessin ofegat, si hagués hagut el... com ara s'ofeguen. Perquè en aquell moment, quan s'amuntonen, la generació que arriba s'amuntona contra el Pirineu del banc català espanyol, del banc català del sud, les autoritats franceses triguen 2 mesos a obrir les fronteres. I durant aquests 2 mesos aquesta gent han estat plantats a fora, sota el fred, sota les bombes, sota l'amenaça franquista. El que està passant avui, si hagués hagut el Mediterrani, aquesta gent s'haguessin ofegat, perquè ningú es volia. I doncs avui és per això que parlo d'un lloc sentinela, perquè és la mateixa història. Altres llocs, altres homes, però la mateixa història. I doncs no se'n parla prou. Tenim menester de gent així, tenim menester d'històries com aquestes que demostrin que no podem quedar indiferents a el que passa a l'arreu del món, a el que li passa a la gent com nosaltres, que són perseguits, són amenaçats, són matats, són esclaus. I quan miren de fugir aquesta misèria, nosaltres, països rics, els deixem la gent, no tota la gent, però els deixem ofegar-se al Mediterrani. Mm. I doncs és per això que aquest lloc el volem salvar. No és pas pel museu, el museu és un museu més, per dir-ho així, però aquest lloc, aquestes imatges, ens permeten de fer passar un missatge perquè la humanitat sigui més humana, no?
Clar. Sigui com sigui, senyor Batlle, ho recordàvem abans, l'any 2013 la maternitat d'Elna rep el títol de monument històric. Suposo que aquell moment va ser un moment molt especial, no?
Molt especial, molt. Vam lluitar molt, molt especial per dues raons, perquè ser un monument històric és molt important. Vull dir, Notre-Dame de Paris, que tothom coneix, uh-huh. o la Torre Eiffel, que tothom coneix, doncs la maternitat d'Elna té el mateix títol que aquests dos grans. Però, més que això, ho té a títol no de l'arquitectura, no dels murs, però de la història que hi ha hagut. I aquesta és el nostre repte era aquest, és que la història que hi ha hagut a la maternitat sigui protegida. O sigui, que ningú la pugui falsificar, perquè és història oficial.
Clar, jo tinc...
un moment històric.
Digui, senyor Batlle.
La classificació d'un edifici, per exemple, la classificació de la catedral d'Elna com monument històric, uh-huh. és l'arquitectura. No és pas la religió catòlica, no? És el monument històric, és uh-huh. l'arquitectura de la catedral. Pues a la maternitat és la història, no és pas l'arquitectura que és classificada com monument històric. I això hi ha molts pocs llocs a França, potser n'hi ha dos o tres, uh-huh. que tenen aquesta classificació de monument històric francès a títol de la memòria, de la història que hi ha hagut a dins. I per nosaltres és molt important, perquè l'estat francès mai ha sigut clar. Ara més que abans, una mica més, però mai ha sigut clar sobre el paper que ha jugat l'estat francès durant la Segona Guerra Mundial, però abans, durant la retirada, no?, el deure que teníem d'acollir aquests defensors de la llibertat, de la democràcia, del dret de les dones, que creuaven la frontera perquè les armes feixistes de Mussolini i d'Hitler havien ajudat Franco, doncs la França, país de Voltaire i de Rousseau, uh-huh. país de les llums, i de... no va jugar el paper que tenia que jugar l'estat francès. Uh-huh. I doncs, vull dir, doncs, és important que ara aquesta història sigui classificada com monument històric, perquè llavors ja la podem defensar oficialment. Clar. No la pot tocar ningú.
Clar.
I això és important.
Jo, senyor alcalde, que he tingut la possibilitat de visitar la maternitat d'Elna diverses vegades, sí que és veritat que dins de l'edifici de la maternitat hi podíem veure una exposició, no?, fins ara.
Sí, doncs aquesta exposició, sí, naturalment, no pot haver un lloc així sense exposició, però aquesta exposició avui no es pot veure perquè no, només es pot visitar la planta baixa, i encara fins ara no es podia, però hem decidit, i això val diners, aquests diners s'afegeixen als diners de les obres que hem de fer, hem decidit de fer aquesta exposició a fora. Doncs se podrà visitar una exposició fora, però una exposició preparada per enfrontar la pluja, el sol, el vent, amb un material especial. I doncs la gent podrà, de seguit que entrin als jardins de la maternitat, vist que això serà d'aquí uns dies, uh-huh. visitar l'exposició i acabar a la planta baixa veient el documental sobre l'Elisabet Eidenbenz.
Sí, com sigui, per tant...
Allí trobaran una urna, perquè no farem pagar els individuals, no els farem pagar... Els grups sí, perquè hi haurà sempre un guia que explicarà, uh-huh. però els individuals no pagaran d'entrada, però els hi posem una urna i qui dongui el que vulgui per ajudar.
Deia, senyor alcalde, que evidentment no hi ha cap mena d'excusa doncs, per no visitar la maternitat d'Elna. Ara ens ho comentava una mica, per què enguany la maternitat d'Elna ha hagut de tancar les seves portes?
Perquè hi havia unes escletxes petites, des de fa anys, s'havien unes esquerdetes petites, i a l'ENSEC, segur, sobre l'efecte, segons diuen a primera vista els especialistes, la sequera ha ajudat molt, amb aquesta sequera que hem tingut, ha ajudat molt. Les escletxes aquestes s'han obert molt. I ha coincidit que teníem uns especialistes que treballen, arquitectes del patrimoni, que treballen pel Ministeri de la Cultura francès, que estaven aquí, perquè també tenim alguns problemes al claustre i a la catedral, que ens cauen les rajoles. Bueno, i doncs els hem dit, mireu, ara que sou aquí, aneu a agitar una ullada, un cop d'ull a la maternitat, a veure què passa amb aquestes esquerdes. I de seguida ens van dir, tanqueu, hem de fer expertises més aprofundides, tanqueu, perquè aquí algú pot prendre mal i això no pot ser.
Quant temps pot durar, senyor alcalde, aquesta situació?
Perdona?
Deia, quant de temps pot durar aquesta situació?
No ho sabem. Això dependrà dels diners, dependrà de moltes coses, perquè encara no hem acabat totes les proves, sobretot les proves de sol, de terra, perquè també pot ser que els fonaments de l'edifici no siguin no convinguin i potser haurem de fer fonaments per sota, que això val molts diners, però les primeres estimacions són de 870.000 euros. Només de posar-la en seguretat, amb retxes, amb proteccions especials i tot, perquè se podrien caure les cornisses, coses d'aquestes, només la protecció són 170.000 euros. I les exposicions per fora i acabar les obres, bueno, doncs, quan pot durar? Nosaltres l'objectiu, l'objectiu seria que el 1 de desembre, el cap de setmana d'abans de la Puríssima, per nosaltres és un cap de setmana molt important, la Puríssima, per acollir molts catalans del sud que saben venir, desembre, les festes de Nadal i a febrer, que és la commemoració de la retirada, sempre hi ha molta gent. Llavors, el nostre objectiu és de poder, un altre cop, poder fer les obres i visitar a partir del 1 de desembre. Ara, hi arribarem? No ho sé. No ho sé. Però hi ha molts ànims a Catalunya Sur, veig en tot arreu, iniciatives, guardioles, concerts, i això ens dona molt escalfor. Encara que repleguin poc o molt, poc importa, el tema és que ens dona ànims, escalfor i ens don... Perquè sempre quan poses uns diners d'aquesta forma importants en un edifici, sempre et dius, ho faig bé o ho faig mal, no? I veure que tota aquesta gent que se mobilitza, a Catalunya sobretot, pues ens don raó, per dir... ens conforta i ens dona raó. Doncs, si podem, farem les obres, si podem, obrirem tots els pisos de la maternitat als principis de desembre. Si no podem, sempre se podrà visitar els jardins, l'exposició fora i a baix la sala d'exposició, la biblioteca i...
Justament per això, senyor Nicolás, us truquem avui des de la parada solidària d'aquest programa, des de la caravana de Ràdio Estel, per ser conscients de la gravetat del problema, però sobretot per saber nosaltres com a ciutadans catalans podem contribuir d'alguna manera, no?
Sí, naturalment. Se'n pot parlar de tothom i se poden fer transferències de pocs diners, de molts diners, de pocs euros, de molts euros, del que vulguin, tot és benvingut i, bueno, ara no tinc l'Ivan, però podeu anar a la pàgina web de la Vila d'Elna i trobareu el número d'Ivan per fer la transferència, qui vulgui fer una transferència de 10 euros, de 2 euros, de 20 euros, del que vulgui, i una carteta de suport sense cap diners també convé, i també escalfa i també dona ànims. Doncs nosaltres sabem que els catalans del sud, sobretot, tenen molt escalf, molt interès per la maternitat, i contem molt sobre aquesta mobilització per donar-nos suport, i suport moral i suport financer, si pot ser.
Deia el senyor alcalde que nosaltres podem ajudar-hi d'alguna manera entrant al web de la Vila d'Elna i participant-hi d'alguna manera a tornar a reconstruir doncs aquest significat col·lectiu i històric que ha significat per tots la maternitat d'Elna. Queda molt per arribar a la fita, senyor Batlle?
No t'he entès.
Deia,
la fita?
Queda molt per arribar a la quantitat necessària perquè es pugui arreglar
Home,
tot això?
Sí, podem esperar 50% de la part de la... Com és un monument històric, hi ha obligació d'un finançament, d'una subvenció de 50% de la part de l'Estat i de col·lectivitats.
Aquesta ha arribat doncs, ja, aquesta part?
Perdona?
Aquesta part ja ha arribat?
No, perquè això aquí a França ho paga sobre factures. O sigui, cada vegada que presentarem una factura i que donarem el doble, que haurem pagat una factura a les empreses, enviem un doble a l'Estat, al Ministeri de Cultura, i els qui subvencionen han de subvencionar, i doncs ens paguen per mesura, no? Però, bueno, si sabem que si hi ha 900.000 euros d'obres, 450.000 els tindrem, això quasi segur. I després, bueno, per la resta, hem començat fa dues setmanes, hem rebut uns 120 o 130 donatius i algo com 20.000 euros, de moment. Doncs, però sé que hi ha molta coses que s'organitzen en tot arreu, concerts improvisats, guardioles a les tendes, associacions, que sigui el Tarragonès, el Maresme, tenim gent que a Figueres, bueno, hi ha gent que s'organitza, que fan coses, l'associació de les mares d'Elna, de les petites Elnes i Naels, bueno, una associació que es diu Amigues de la Maternitat, que a vegades no sabien ni que existien, vaja, però... És una cosa molt interessant, molt interessant.
Senyor Nicolás, esperem que tot plegat es pugui solucionar quan abans millor, com deia la Maternitat d'Elna, que forma part de la memòria col·lectiva de moltíssima gent, i segur que de molts familiars de gent, tant de nord com de sud, tant de França com de Catalunya. Sí que voldria preguntar-li, sortint-me una mica del guió i sortint-me de tot el que implicava la Maternitat d'Elna, però sap que els darrers mesos també hem estat pendents una mica del que passava al sud de França pel que fa a la llengua. Quina és la situació del català al sud de França?
La situació del català? Bueno, jo diria que hem de mirar les coses positivament, vull dir, sempre, o si no, no avances. La situació del català podríem dir que és molt greu, és bastant, hi ha molta fenya per davant, és molt perjudicat el català a Catalunya, però avancem, que això potser no és el cas. Potser no és el cas, per exemple, el Principat, que parla català i tot això, però que veus que el català està en dificultat, eh? El castellà... Aquí som tan baixos que cada vegada que fem una avançada, bueno, és una avançada, però avancem. S'ha creat l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, s'ha creat més classes de bilingüe, s'ha creat més classes d'immersió... Bueno, avancem poc a poc, però avancem, tirem endavant. El fet mateix que hi hagin alcaldes que hagin decidit de poder parlar al ple, parlar català, això ja és una... Encara que és una avançada, però i és perquè és un avanç, vull dir, que l'Estat francès... s'ho pren en sèrio, no? Aquest estat que no ha ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals, aquest estat que és esquizofrènic amb les llengües regionals, que pretén permetre moltes coses, però que de seguit que la gent passa a l'acte, de seguit els ataquen, com ha passat ara amb els cinc batlles que han decidit de poder parlar a català en llur ple, doncs la situació del català, naturalment, és molt dèbil, eh, el català, però avancem, sempre hi ha més coses que es passen, sempre fem avançar alguns a la Diputació, els ajuntaments, pel bilingüisme, bueno, doncs, ja, les festes catalanes se multipliquen, veus, sempre avancem, poc a poc, però avancem. I l'Estat francès, bueno, naturalment, resistència de part de l'Estat francès. El que resisteix és l'Estat francès. Nosaltres avancem, ells fan resistència. No som pas nosaltres que fem resistència. Nosaltres sabem i volem que sigui així. El català no és pas la llengua del meu avi, que també ho és. És la llengua dels meus nets. Jo penso que és la llengua dels meus nets i milito perquè sigui la llengua dels meus nets. Ja sé que és la llengua del meu avi i de ma mare i de mon pare, però a mi el que m'interessa és que sigui la llengua dels meus nets. Clar. I doncs avancem. I l'estat francès, bueno, fa resistència.
Com deia aquell... No vol. Com deia aquell senyor Nicolás, tant pel que fa a la maternitat del Natal com pel que fa a la llengua catalana, al sud de França, a la Catalunya Nord, si m'ho permet dir així, ni un pas enrere. Senyor Nicolás García, Batlle d'Elna.
Tossuderia és una qualitat de ser
exacte.
Parans i nosaltres tossuts. Vale.
Exacte. Senyor Nicolás García, Batlle d'Elna, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres. Que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Gràcies, adéu, adéu. Gràcies.
Menut enmig de la